Pàgina 107. La literatura i els llibres a Ràdio Montblanc amb l'associació literària Les Carritx.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo.
Dimecres 24 de novembre, programa número 10 de la quarta temporada. Ens acompanyava la Rosalén amb la Porta Lila. I és que demà som 25, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. A Solivella hi ha la creença popular que qui tenia un mal, però gros, que fos gros, en tocar l'anella de la porta de Cal Roig, ara conegut com la d'Entrefull, era perdonat com una mena d'indulgència. Actualment, l'anella ja no hi és. La porta va ser canviada per una de més moderna. Si algú sap on va anar a parar aquesta anella de Cal Roig, demanem que ens ho digui, perquè volem que el nostre president, en Pau Civit, estigui recuperat el més aviat possible. I avui aquí a l'estudi m'acompanyen l'Anna Roman.
Bona tarda a tothom.
En Jaume Felip.
Hola.
En Sergi Olivan, sí, a la peixera.
Pagotja aquest estudi avui, eh?
En Sebas Espina, que és el primer cop que ens coneixem.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. En Vitrial, Antoni Vitria.
Què tal? Com esteu? Bona tarda.
Esperant la resolució del Vitri Enigma.
A veure.
I al meu costat, en Contijoc, l'Eduard. I la que us parla, una servidora, Judit Caral, de Barberà de la Conca, de Cal Macari. I sense més dilació, passem a...
L'actualitat literària i cultural a la Conca.
Demà, la Dolors Sanahuja, filla de Blancafort i que ha dedicat tota la vida professional a l'ensenyament, presentarà a les 7 del vespre a la Biblioteca de Montblanc el que vaig aprendre a secundària, i esteu tots convidats. També a la Biblioteca de Montblanc, però aquest cop serà el divendres a les 7 de la tarda, hi haurà la presentació d'un llibre, a 1939, La caiguda de Barcelona, d'Andreu Claret. Aquesta anirà a càrrec del catedràtic d'Història Contemporània de la UB, Andreu Mayayo. I també hi esteu convidats a assistir en aquestes dues presentacions.
Molt bé, no parem, no parem.
Bueno, hi ha cosetes.
Sí.
I ara volem saber la resolució del Vitri Enigma.
El Vitri Enigma.
Molt bé, què tal?
Bueno, aquí...
Molt de donar-li el cap, molt de pensar, molt de barrinar...
No sé si ho votarem, això, eh? No sé si ho votarem, potser sí, potser no.
A veure. No era complicat, això segons. Depèn sempre una mica de la inspiració que un li baixi o li pugi o li vingui d'on li vingui. Dir així, eh? A veure, la paraula de setmana passada... Ens atrevem a la polisèmia, és a dir, aquella capacitat que tenen algunes paraules de dir diversos significats, no? Aquí amb un joc entre un verb i un concepte, i l'enunciat que definia aquesta paraula i en què jugàvem era quan som capaços d'estilitzar un arbre de 5 lletres, i un pagès o una pagesa quan estilitza en grup un arbre és que estan podant, llavors és podem. Llavors la paraula que teníem amagada darrere era podem.
Aquí era important la primera persona plural, no?
Quan som capaços. Hem de ser capaços en col·lectiu i en plural, sí senyor. Llavors, la raó de la paraula, no? Voler dir la capacitat col·lectiva, en aquest cas col·lectiva perquè és més d'un, no? De realitzar quelcom, la potència com la qualitat d'arribar a ser, segons la filosofia clàssica. I també la feina del camp quan la pagesia es vesteix de perruquer i retalla les grenyes que surten d'un arbre o d'un cep amb una intenció productiva però amb un final estètic. Que queden molt bé els arbres i els ceps, no? Acabats de retallar i acabats de podar.
Rodonet.
Doncs aquesta era la paraula i no sabem com ha anat això.
Doncs ja fa unes setmanes que tothom qui participa encerta, ara tenim jugadors que ja els tenim aquí fidelitzadíssims,
fidel,
eh? Sí,
no?
Sí.
La campanya de fidelització no cal fer-la ja.
Sí, hi ha 5 persones que són els 5 que han fitxat cada dia aquests. Són els 5 primers del rànquing.
El mateix dia, la mateixa hora.
Gairebé.
Tens cinc
fans.
Haurem de dir un número? Potser ens el dirà el Sebas. Què et sembla, Sebas? Fas de veu innocent i ens dius un número de l'1 al 5?
De l'1 al 5? El 3.
El 3?
Vale, doncs mira, tenim repetidor.
Tenim repetidor?
Sí, perquè claro. Guanya l'Anna Amorós.
L'Anna Amorós?
Ah. Sí, que és la segona vegada, clar, aquesta no falla, però, eh?
No falla. Molt bé. No la conec de res, l'Anna.
No.
Tampoc, eh?
Vam córrer diumenge juntes, però no.
Em sembla que és de les Spice Girls, no? No és una de...
Fashion Girls. Bueno, deixem-ho estar.
Enhorabona, l'Anna, enhorabona.
Sí, és una... participa cada setmana, l'Anna.
El rànquing deu estar a dalt de tot.
No la coneixes, l'Anna, no?
No. Jo tinc l'estol de seguidors de Ponent, sí. Que també són allò fidels, sí, que també cada setmana doncs ells venen a congregar, però bueno, molt bé, molt bé. Doncs si us sembla anem a fer la paraula d'aquesta setmana, com l'encarem. Diu, aquesta setmana paraula relacionada amb el món agrari, i en concret aquell que és de secar, i d'aquest moment de l'any que s'hi estenen les borrasses per pentinar pacientment les seves branques, l'olivera, no? Mm-hmm. El moment de l'any ara que s'intenta recollir aquest fruit tan preuat i que dona aquest oli tan bo, eh? En la zona mediterrània com som nosaltres, no?
Becar, enguany l'oli.
I en Iracar, no? Veient també, tot i que ara venint de dos dies així quantiosos en pluja, no ha sigut tampoc un any que s'hagi explaiat molt amb això, no? Com d'impressionant el secà, no? Aquesta capacitat que té de treballar. I... només pel fet que demana d'adaptar-se. I la paraula, la frase, perdó, ens diu així: on l'oliva fa articles de 6 lletres.
On l'oliva?
On una oliva?
Una?
Bueno, una o moltes o un sac.
On l'oliva en general, no?
Sí.
Fa articles.
Articles.
Bueno, no dono més pistes.
Quantes lletres has dit?
De 6.
6 lletres?
O Déu-n'hi-do.
6 lletres.
Sí.
Bueno, no cal que la resolguem ara, eh?
Estan aquí.
Ens hem quedat aquí.
Hi ha gent que està amb cara allò, mirant com que parla a la vera.
Buscant-ho.
Doncs la solució la sabrem la setmana vinent. Si algun dels participants o dels oients, bueno, els de la taula, tret del Jaume i el Sebas, vosaltres podeu participar si voleu. Pues heu d'enviar un correu electrònic.
literariescarrits@gmail.com amb l'assumpte de Vitrienigma i vinga, molta sort.
Molt bé.
L'efemèride de la setmana.
L'efemèride d'avui posarà llum a la foscor. I és que ens volem sumar a les felicitacions al programa CRIMS, que ha rebut un Ondas i en especial a Carles Porta, periodista de Vilassana, al Pla de l'Urgell. A partir de les Corts Catalanes de Cadis, el 1808, es detecta la necessitat de posar ordre en l'àmbit de la justícia, d'introduir tribunals col·legiats i el judici oral. El motiu no és altre que erradicar una pràctica judicial que deixava orfe de garanties l'acusat i en què un mateix delicte podia ser encausat de maneres molt dispars i distintes. Instruïts aquests mecanismes va costar dècades. En concret, no va ser fins al novembre de 1882 que el govern estatal va establir que hi hauria d'haver disposat un local d'audiència, així com la seva presó. La Conca de Barberà es va veure inscrita a l'Audiència Criminal de Reus. Per què Reus i no Tarragona? Doncs explico dos dels motius que ho motiven i que segur us fan somriure. Un d'ells, la gente de la derecha del Ebro usan traje. Tienen costumbres y hasta inflexiones y terminación en el lenguaje que usan, muy distintos de los moradores de la derecha del Francolí y los del Valle del Gaia. Y unos y otros se diferencian de los habitantes del extenso plano inclinado en cuyo centro se ostenta la ciudad de Reus y los que pueblan las montañas vecinas y accidentados valles, de los juzgados de Falset y Montblanc. I l'altre fet que va decantar la balança cap a Reus, en lloc de cap a Tarragona, va ser el tren. I us llegeixo el que s'al·legava, diu: «Los tribunales de Reus y Tarragona quedan muy próximos entre sí, y todos ellos fuera del centro de sus respectivos territorios o perímetros, pero ese defecto aparente y de forma, en realidad, es una ventaja. Pues por él se consigue dejar intactos grupos afines homogéneos unidos por relaciones naturales en sus respectivas comarcas. Los pueblos del juzgado de Falset y la mayoría de los de Montblanc, cuando menos los situados en las montañas de Prades y sudoeste de aquel partido, despachan sus negocios en Reus y el mismo día moran a su hogar, de forma que salen de la ciudad sobre las 2 o las 3 de la tarde y no les perjudica en nada. Todo lo contrario les pasaría si tuvieran que desplazarse a Tarragona, ya que, según testimonios, tendrían que salir a las 5:30 de la estación de tren de Tarragona en dirección a Reus, y eso les obligaría a esperar al día siguiente para volver a su lugar de residencia. Y es per aquest motiu que ens adscrivíem a Reus. Per finalitzar l'efemèride, us detallo algun dels delictes que van ser sentenciats entre el 1883 i el 1892. Dels successos ocorreguts a Barberà de la Conca, 5 en total, 3 ho van ser contra les persones i 2 contra la propietat. Us en detallo un que he triat a l'atzar. El 1886, a la casa del mestre, hi havia 2 professors interins, Teresina Planchell i Miralles, vídua de 24 anys, i Joan Batista i Lleonard, de 22 anys i solter. En quedar-se embarassada ella, la Junta Local d'Instrucció incubarà un expedient pel que serà substituïda. El 17 d'octubre donarà a llum una nena que morirà al cap de poc de temps. Es trobarà el seu cadàver en estat de descomposició 9 dies després, envoltat en un pedaç de tela de cotó i cobert amb unes quantes petites pedres sota l'arc de l'escola situat al pati de l'edifici. Mentre la fiscalia acusarà la mare d'asfixiar la criatura, la defensa aconseguirà l'absolució de l'acusada al·legant que la nena havia sofert un síncope. Un nombre igual de delictes, 5, veurà comesos la vila de Santa Coloma de Queralt. D'aquests he triat un delicte per injúries. I és que succeirà que el 14 de març, a les 2 del migdia, quan en una baralla entre Anna Fabregat i Torres i Josep Casas i Domingo, ja veieu que la protecció de dades aquí s'ha passat per allà, juntament amb el seu fill, per la compra d'un conill, feia un mes abans, el Josep pillarà de puta i lladra l'Anna, insults pels quals no serà penat. Del poble de Blancafort cal esmentar que serà l'escenari de 5 delictes contra les persones, dels quals 2 tindran un final tràgic. Un d'aquests serà en Josep Ferrer i Segura, que morirà el 19 de desembre de 1887 a mans d'en Josep Elias i Salardú, després que la víctima acusís el seu botxí de trampós, mentre que Vicenç Martí Foix morirà el 22 d'abril de 1888 a mans de Francesc Balcells i Moix, àlies l'Arengadeta. Cosí germà ressentit per raons d'herència. Els dos assassins seran condemnats a presó, el primer a 3 anys, el segon a 15 anys, i tots dos amb la mateixa obligació d'indemnització de 1.500 pessetes. 8 delictes es cometran a Vilaverd. Aquí trobem el primer delicte de joc prohibit, dels 3 que es donaran al territori. Els fets passaran l'11 de novembre de 1885, a les 11 de la nit, quan l'alcalde, el tinent alcalde, el sergent de la Guàrdia Civil i un altre membre d'aquest cos, en el cafè regentat per Pere Alzina i Cartanyà, escoltaran un soroll procedent del pis superior, concretament d'una sala que resultarà ser la sala de joc situada al costat mateix de la sala de ball. En total seran 22 els inculpats, dels quals cap serà condemnat. Serral veurà cometre 11 delictes, 5 dels quals contra les persones, un homicidi. La primera agressió es donarà l'any 1887 i tindrà una gran similitud al de Blancafort. A Salovella el curiós serà el judici per avortament contra Francesca Palau i Muntanyola, àlies La Seca. I és que se l'acusarà de provocar l'avortament de Raimunda Sans i Gisbert, embarassada de 3 mesos, quan el 26 de juliol de 1887, quan es trobava aquesta asseguda al portal de casa seua, rebrà 2 bufetades per part de l'acusada i avortarà el 3 d'agost. Avortament que, segons el fiscal, serà produït per la impressió moral. L'acusació no aconseguirà que el tribunal condemni l'acusada. Dels delictes comesos a l'Espluga de Francolí i Montblanc, cal comentar que aquests representen més de la meitat del total, concretament 57% dels delictes. Uns delictes que seguiran la tendència general, és a dir, la majoria contra les persones i contra la propietat, aquests darrers en més nombre que en altres localitats, a causa del seu elevat nombre, 71 a la capital del partit i 41 a l'Espluga. I fins aquí l'efemèride, que per fer-la he utilitzat un treball del Centre d'Estudis de la Conca de Barberà, redactat per Alberto Díaz Fo. I espero que us hagi agradat.
Jo pensava que estaves fent un homenatge, que m'has parlat dels crims abans, ha sigut un crims express això.
Sí. Són crims molt recents a la Conca. Bueno.
Estan per resoldre, no?
No, 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 es van encausar tots i tots van tenir la seva sentència.
I si no han prescrit?
Si no han prescrit, clar.
Possiblement, possiblement.
Bueno, i aquell que l'ha de complir la sentència m'assembli molt que no... No està per això, no està per la labor.
Per això són efemèrides, no?
Per això són efemèrides, exacte. Anem a la següent secció.
Doncs molt
interessant. L'entrevista.
I avui tenim en Jaume Felip, que ens farà com una espècie d'efemèride, també, no, ahir, Felip?
Bé, sí, una mica m'heu convidat per parlar d'un tema, bueno, un tema que pot ser algun dels que he treballat al llarg dels anys.
Molt bé, sí, parlarem del mercat, perquè el dia 8 de desembre es celebra a Sarral la fira, una fira de, normalment és de productes de menjar agroalimentaris, i també hi ha una part de Nadal, i té una reminiscència molt antiga, oi?
Sí, bé, a veure, el que he estudiat concretament és el mercat, no? La concessió del mercat de Sarral l'any 1254, però el que, com tu dius, les fires de Sarral sembla ser molt més antigues. Estan documentades aproximadament a la tercera dècada del segle XIII, o sigui, sobre 1230 aproximadament. Bé, els mercats i fires a l'època medieval eren una de les manifestacions i un de les fites més importants que hi havia l'any a les poblacions i a la comarca, a la Conca de Barberà. En concret, el mercat de Sarral, que es va concedir l'any 1254, no vol dir que no es fes mercat abans d'aquesta data. En realitat, el mercat de Sarral segurament ja prové del mateix moment de la fundació de Sarral, que està documentada l'any 1180. Per tant, el que fa el rei Jaume I, otorgant aquest privilegi l'any 1254, és corroborar aquesta existència prèvia d'aquest mercat i a més afegir un enfranquiment, una exempció d'una sèrie d'impostos que gravaven aquests mercats. En concret, són els de mesuratge i les lleudes. L'impost de mesuratge representava que el senyor, en el cas de Sarral, doncs el comte rei, Jaume I, aquest que concedí aquest privilegi, es quedava una part, un tant per cent, del cereal que es mesurava. Per altra banda, les lleudes també eren un impost que gravava un tant per cent totes les mercaderies que es barataven en aquell moment al mercat de Sarral. I el privilegi aquest en concret, a més, representa un refermament del paper central que fa Sarral amb una petita subcomarca dins de la Conca de Barberà. Bé, Montblanc i Sarral en aquella època es barallaven d'una manera que avui en dia no ens podem imaginar, eh? O sigui, aquelles baralles que avui en dia podrien dir que estan entre Montblanc i l'Espluga, o Montblanc amb Valls, o digues com vulguis, no? Els pobles veïns sempre tenen un frec a frec. En aquella època era molt important entre Montblanc i Sarral. I per què? Doncs perquè els dos estaven sota el mateix domini. Els dos eren senyoriu del comte rei, dels comtes reis, no? Dels que van succeir Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona. Quan es va casar amb Peronella, doncs van passar els seus descendents a ser reis d'Aragó i comtes de Barcelona. Tota aquesta seqüència, aquest casal de Barcelona, seran els senyors, en concret, de Montblanc i de Sarral. Bé, Montblanc era una mica més gran, bueno, gairebé el doble que Sarral en aquella època. I Montblanc, a més, centralitzava el poder polític, al tindre un poder municipal naixent i un dels primers de Catalunya, i en certa manera, a la seva ombra, va sorgir també un poder municipal a Sarral. I bé, aquestes
eren massa propers, com Tarragona i Reus.
Sí, una mica, no? I estafaven l'ull de poll, una miqueta. I això ho veurem, per exemple, quan hi ha l'exercici de la jurisdicció, no? Mm-hmm. O sigui, quan es vol aplicar la llei, Jaume II inventa les vegueries, i els hi dona un àmbit territorial, i a Montblanc li dona un àmbit territorial que inclou Sarral. Llavors aquí comença el conflicte, uh-huh. perquè els de Sarral també volen jutjar els seus casos. Uh-huh. I hi ha un moment que obtenen de Jaume II també l'aparició d'un sotsveguer. Llavors hi ha aquest frec a frec, de vegades es tornava violent, perquè a vegades passava que quan des de la cort del veguer de Montblanc s'anava a fer una actuació judicial a Sarral o a algun dels pobles que hi havia en aquesta subcomarca, aquest que se'n deia el Batlliu de Sarral, quan algun d'aquests oficials, aquests sajos, anaven a fer una actuació judicial, es trobaven sempre l'impediment dels de Sarral. Per què passava això? Perquè segurament els de Sarral, per qüestions de favor, no volien actuar sobre aquelles persones, fossin de Sarral, de Cabra, de Forès, o de Sabella, o de Fonoll, d'aquells pobles que hi havia lluntumant.
I menys si l'ordre venia de Montblanc, no?
Home, no, bueno, més que... El que passava era que aquestes ordres normalment eren embargaments i venien de potentats que eren de Montblanc, no? I el que no volien és que es fessin aquests pagaments violents, aquests embargaments. Això és el que veiem avui en dia, per exemple, a Barcelona, no? Quan amb alguna persona la fumen fora de la casa o li prenen béns, no? Judicialment. Ja veieu la reacció que hi ha popular, no? Doncs en aquella època heu de pensar que passava el mateix. La gent tenia gana i no volien que entressin dins de les seves cases perquè tinguessin els seus béns o els hi subestessin la casa, per exemple, no? Això era un fet molt, molt violent. I clar, a vegades per favoritisme, les autoritats judicials de Sarral no volien que actuessin els de Montblanc. Però clar, llavors quan passava això, Montblanc com reaccionava? Doncs cridava l'exèrcit de la vegueria, o l'exèrcit propi de Montblanc, i es presentaven a Sarral per poder fer realitat aquella actuació judicial. Sí, i aquestes batalletes, aquests enfrontaments, eren freqüents, passava sovint, no? Llavors, heu de pensar, doncs, que aquest enfrontament entre Montblanc i Sarral comença al segle XIII i no para en tota l'època medieval. I un dels enfrontaments que també té precisament Montblanc amb Sarral prové de les fires i els mercats. I això ve perquè Montblanc, que també té unes fires otorgades, no sabem si de forma, o sigui, renovada, perquè antigament ja existien, o perquè s'atorguen aquestes fires en aquell moment, té fires des de l'any 1291 i des de l'any 1283, si no recordo malament. O sigui, tenia dues fires otorgades, mentre que els de Sarral sembla que per costum antigament ja en tenien durant el segle XIII. I bé, aquestes fires passava que a vegades se superposava el període en què aquestes fires se celebraven en un lloc i un altre. I per tant, hi havia...
Perquè les coses que es canviaven o que es venien entre ells eren iguales o,
sí.
o hi havia petites diferències?
No.
Sarral produïa alabastre en aquella època?
No, encara no.
O sigui,
a veure, perquè us feu una idea, el que es podia baratar en unes fires o el que es podia comerciar anava des dels béns de consum més quotidians, jo que sé, topines, alfereria, ferro treballat, ferro forjat, també es podia vendre llavors pells, també es venien teles que podien ser d'importació de França o de la zona del Benelux, o bé teles confeccionades aquí mateix, no? A Montblanc o a les zones de Lleida, etc. Bé, un ventall bastant ampli, que no sé si recordeu una miqueta el que es podia vendre a la segona meitat del segle passat, el segle XX, aproximadament amb aquella economia de postguerra, doncs allò també era el que hi havia a l'època medieval.
Ja hi havia compra-venda de safrà a aquella època? La
sí, el safrà mal i deixat, però és que era un cultiu molt important a l'època medieval a les nostres terres. Penseu que el safrà, els nostres mercaders, el duien via marítima fins a la zona d'Alexandria i cap a països musulmans. I per tant, aquests amb vaixells, anaven amb vaixells, evidentment, per la Mediterrània, i quan tornaven carregats d'espècies, de pebre, de tot un ventall bastant important de productes que provenien de la zona de la Índia, d'Indonèsia, que és on es produïen aquestes espècies, no? Aquestes espècies per fer que el menjar fos més apte, es conservés, etc., que és la cuina medieval de la qual la nostra, la catalana, també és hereva. Per tant, el safrà era molt important. Era a més, una moneda de canvi important, perquè una quantitat que es podia portar a la mà amb una bossa al cos podia ser caríssima, no? I es venia a un preu més elevat fins i tot que l'or. Igual que el que passava amb el pebre, no? El pebre, quan venia aquí, el venien a un preu desorbitat.
I sí, però enrere també la sal, entenc, al seu moment.
La sal, però bueno, com que la sal a la costa hi havia moltes salines, i també hi havia Cardona, a Cardona doncs, hi havia uns jaciments de sal que ja des de l'època altomedieval s'estaven utilitzant, no? S'estaven explotant. Però bueno, aquests mercats hi havia realment una varietat molt gran. I el que tenien els mercats i fires era que el rei otorgava un guiatge. El guiatge suposava que les persones que anessin o tornessin d'una fira o d'un mercat estaven sota protecció directa del rei. Per tant, si algú els assaltava, els robava o els feria o de més, això suposava un crim que immediatament el rei en tenia, no? Es posava immediatament la justícia reial a defensar tot. O sigui, era una manera de promocionar aquest comerç interior de Catalunya.
Ara que comento això de la protecció d'això, també sé que s'ha donat en altres poblacions i no sé si també en Sarral, el fet de que hi havia mercats jueus separats del mercat dels cristians, i els jueus també eren un col·lectiu protegit pel rei.
Sí, sí, sí. Bueno, és que el rei era el senyor únic dels jueus. Els jueus, en molts documents, consta i diu que són tresor de la corona. Per tant, els jueus no els podia tocar a ningú, i els jueus tampoc podien posar-se sota domini d'un altre senyor. Eren vassalls directes del rei. I per què? Perquè el rei en treia una compensació econòmica molt gran. Ells, la majoria dels jueus, on feien negoci era amb l'usura. Com tu dius, també comerciaven i també tenien mercats, perquè a Montblanc, per exemple, se sap que la placeta dels Àngels s'anomenava antigament la placeta del pes vell. El pes vell era un pes, o sigui, una zona...
Un cap de mesura, no?
Hi havia unes balances i eren, sembla, més antigues que les que hi hauria a la plaça del Mercadal. I amb aquestes balances, les mesures i els pesos que utilitzaven els jueus fins i tot tenien una autorització del rei específica, que en el cas de Montblanc data sobre de l'any 1261. Pensa que el primer jueu que vaig poder documentar a Montblanc és de l'any 1329, o sigui, el moment en què arriben els primers jueus, o sigui, uns 30 anys anteriors a aquesta autorització. I el moment en què es troba ja una aljama pròpia de Montblanc, una aljama venia a representar el municipi, entre cometes, no? Seria l'entitat jurídica que els jueus tenien per manegar els seus assumptes, no? I com tenien també per intercedir davant del rei. L'aljama, doncs, com una espècie de municipi jueu, comença a documentar-se l'any 1264. Per tant, tenim que una comunitat jueva important, que ja deuria tindre una sinagoga, i que tenien tots una petita còpia del call de Barcelona incorporat a Montblanc, i que tenien, com bé has dit, doncs, també un comerç propi, però sempre estava doblat per la usura, en el sentit de que si un jueu es dedicava a comerciar amb pells, també admetia penyores amb pells. Per tant, a vegades es diu que això de que tenien oficis, ben bé no. O sigui, el que feien era, eren experts en penyores i per tant en deixar diners en préstec d'aquell determinat gènere. Si un jueu deien que era pergaminer, a la vegada admetia préstecs a penyora de llibres, a usura, i així, etc. No? Si un era també comerciant amb teles, el que feia, o sastre, el que feia era, sí, podia treballar i fer algun vestit a partir de tela i fer de sastre, però a la vegada admetia com a penyora tratges i roba. Vull dir que en aquest sentit els jueus, doncs, també aquesta intel·ligència del préstec la tenien molt assumida. I el rei, com bé també has dit, el rei se n'aprofitava, perquè clar, els jueus d'alguna manera absorbien com podien amb els préstecs que feien a la gent, absorbien diners, i el rei a la vegada els obligava a pagar impostos directes. Era una manera de treure més calés de
recaptació indirecta, no?
Dels vassalls. Sí, vull dir que eren uns intermediaris. Vull dir que el rei ho tenia clar, no podien tocar els jueus, i els jueus amb això els anava molt bé, no els podien tocar perquè era una font d'ingressos pels comtes reis.
Així és, perquè la meva família materna venen de Sarral. Ara entenc que els contijols els miquets es portessin tan malament perquè ens eren de Montblanc i els altres eren de Sarral. Però m'explicava als meus avis que a Sarral hi havia la idea errònia de que el nom de Sarral provenia de Sarraí, perquè hi havia una població àrab, no en aquest cas jueu, sinó una població àrab important. No és veritat, perquè Sarral ve del camí Ral, o de l'arrel de Real. Bueno, però hi havia aquesta història dins de Sarral, aquesta creença.
Pues, bé, tu ja saps també que hi ha el romanço aquell que diuen que els Sarrals són jueus, que aquella gent tan malvada, no? És un romanço que comença parlant de la Mare Déu del Tallat i va descrivint tots els pobles que segueixen més o menys el riu Anguera, no? I de Montblanc diuen que eren podellers o budellers, no? I a l'Espluga eren orugues. Bé, és el que diu la dita, però de Sarral deien això, de que eren jueus. Però bé, a veure, hi havia un grup de jueus, això sí, perquè com a centre comercial que era a l'època medieval, doncs també hi havia aquesta petita població de jueus que quasi que és coetània a la de Montblanc, potser 20 o 30 anys posterior, però es pot considerar que parteix de mitjan segle XIII. I bé, el que dius de Sarral, el nom provindria del Sa, no? Del Sa Reial. Això seria Ipsa, en llatí, Vila Reial. I Sa, la vila desapareix i queda Sa Reial. És a dir, la Reial. És una població reial. Que el seu antecedent és Saúc. Saúc és una població que existia al segle XI i que degut a les falconades dels almoràvits i de més es va haver d'abandonar. Igual que a Montblanc hi va haver una població que es deia Dues Aigües, sobre l'any 1070 aproximadament, i que degut a aquests atacs dels musulmans que entren des del nord d'Àfrica, doncs, retrocedeix tota la frontera del comtat de Barcelona fins a les zones, diguéssim, del castell de Caral i la zona de Santa Coloma i tota aquesta zona muntanyenca. I d'aquesta manera, aquesta zona intermitja queda com a terra de ningú, de tal manera que ningú s'atreveix a evitar-la. Hi ha un moment, no sé si és l'any 1085 o 86, que els musulmans destrueixen el castell de Barberà. Destrueixen el castell de Barberà, agafen l'Arnau Pons, l'Arnau de Pons, que era el capitós del castell, i no sé si hi havia una vintena de cavallers que l'ajudaven, els van decapitar tots, i de les 300 persones que hi havia llavors, que eren vassalls d'aquest Arnau de Pons, aquests vassalls se'ls enduen com a esclaus. Segurament va ser un atac propiciat per el regne de Taifa de Lleida, amb una guerra que hi va haver llavors amb els germans Ramon Berenguer i Berenguer Ramon, el cap d'Estopes i el fratricida, amb una guerra que s'estableix llavors entre el comtat de Barcelona, el comtat d'Urgell, juntament amb el regne de Taifa de Tortosa, contra el de Lleida i el de València. El regne de Taifes de Lleida, no, el regne de Taifes de Saragossa, perquè estava associat el de Tortosa i Lleida amb el comtat d'Urgell i de Barcelona contra el de Saragossa i el de València. I precisament en aquella època el capitós de les tropes del Baliat i del regne de Taifes de Saragossa era el Rodrigo Díaz, en Rodrigo Díaz de Vivar. O sigui que sembla que el qui va atacar Barberà i va provocar aquella malesa a la conca de Barberà, sembla que va ser en Rodrigo Díaz.
El Cid
campeador. Que el pinten a Castella, ja ho sabeu, que sempre si llegeixes el poema del Mio Cid el pinten com un heroi i de més.
En realitat, la cara del Charlton Heston, a més.
Sí, la cara del Charlton Heston. Però en realitat era un mercenari que no tenia fetge. I si convenia, de fet es demostra quan va fer un atac a La Rioja, que va cremar, destruir cases i poblacions de cristians, sent ell un cristià. Vaja, almenys deia que sí, que de tant en tant resava. Però bé, que qui pagava manava.
Sí, al final els que van segrestar Doña Elvira i Doña Sol eren els infanzones de Barberà, sí. No els de Carrión.
No, perquè penso que els pobres estaven sota terra. Vés a saber qui devien ser, no? Bueno, són invents de la gent. Bueno, el Mio Cid, el poema del Mio Cid és del segle, de finals del XII, se l'inventen d'un personatge que ha viscut molts anys enrere, no? Perquè mor l'any, si no recordo malament, l'any 1098, vull dir quasi l'any 1100, el Mio Cid. I aviat perd la seva dona i tots els que eren allí perden València. Vull dir que ningú podia dir directament el que va escriure el poema del Mio Cid, que això ja dona per un altre programa d'escarrig. Doncs
bueno, veníem a parlar de Sarral i de les fires que passaran el 8 de desembre.
Sí,
no?
Sí. Bueno, ens hem anat escampant.
Bueno,
no?
Això passa en la conversa, no? Que de vegades...
Dels orígens, amb els orígens de Sarral, com els de Montblanc i de la nostra comarca, doncs, clar, sorgeixen d'aquesta època, que érem lloc de frontera.
Si algú vol aprofundir més en això, ho pot trobar en aquest llibre del Centre d'Estudis, Jaume.
Bé, amb aquest número 38, que sí, es va publicar l'any passat, el sí, 2020, hi ha aquest article sobre el mercat de Sarral. Llavors allí hi ha el document i explico una miqueta els ets i uts d'una manera resumida,
sí,
sobre què va provocar l'otorgament d'aquest privilegi de l'any 1254 a Sarral, com n'hi ha d'altres d'aquesta època, per exemple Conesa és de l'any 1260, però no està estudiat de moment, etc. És una petita fita, i el qui vulgui també aprendre alguna cosa sobre Sarral, tinc un llibre publicat per l'Ajuntament de Sarral, Modèstia a banda, que allí explico també una miqueta els orígens de tota aquesta repoblació, no? El que he explicat ara també de la vila de Saúc, no? Precedent de Sarral i de més.
Potser seria interessant, i permetem, jo he dit, el, sí, també pels avients, conèixer, per qui no ho sàpiga, què és l'aplec de treball. S'ho dic perquè potser n'hem parlat amb una mica de
l'aire. Sí, si no sap coneix. De fet, a veure, el número 38 ja suposa que ja fa un grapadet d'anys que hi són, no? El Centre d'Estudis de la Conca de Barberà va néixer com una filial, en certa manera, de l'Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV. Sempre ha estat una secció del Museu Arxiu de Montblanc. I bé, ara doncs ja portem, no sé, a veure, penso que el primer número va sortir l'any 1978. Per tant, qui vulgui trobar-ho es pot adreçar al Museu Comarcal de Montblanc i allí el trobarà. De fet, si no, quan passa un any, des d'internet es pot trobar. Amb un buscador, vinga, adéu, algun buscador de sí, Google mateix, es pot descarregar en format de PDF cadascun d'aquests articles i es poden llegir a casa tranquil·lament amb un ordinador. Però bueno, si s'acosta al Museu Comarcal i compra l'edició en paper, ajudarà una miqueta al Centre d'Estudis a poder continuar editant aquesta revista, que per altra banda també edita una altra revista que és completament digital, que és la revista Podall. La revista Podall és interdisciplinar, o sigui, no només parla de història, sinó que hi ha articles de tota mena, fins i tot de medicina, etc. I és una revista que, a més, com que no està limitada pel paper, doncs pot tindre perfectament un número 1.000 pàgines. Vull dir que allí podreu esplaiar-vos i trobar molts més temes. A la vegada està més ben il·lustrada, perquè clar, amb una edició en paper, doncs, o les fotografies encareixen l'edició, per tant, és important que si podeu accedir a Podall, doncs, farà més amena la lectura, malgrat que clar, la pantalla de l'ordinador ja sabeu que no és el mateix que el paper, no? Almenys per cansar la vista.
L'efemèride, si em deixes dir-ho, també és del Centre d'Estudis i és del número 27, si la voleu allà llegir més extensament, perquè jo només he assenyalat uns quants delictes, n'hi ha molts més.
Crims, amb Judit Caral.
Mira, aquesta cortineta és nova.
Sí, què et sembli? Què et sembli?
Doncs així, aquesta fira que es fa ara, per què es fa? Aquesta del 8-9 de desembre, dius?
8. Ha quedat un sol dia i és el 8 de desembre.
I es fa anualment aquesta fira?
Sí, actualment encara a Sarral es fa una fira mateix. Bé, són les fires que han perdut una miqueta el seu interès original, no? Les fires normalment, i no sé si m'extenc massa, si no m'ho dieu, les fires en principi estaven pensades perquè quan la societat antigament era bàsicament pagesa, no? Estaven pensades perquè quan el pagès havia recollit les collites, ja tenia la brema i havia venut el vi i havien també venut tot el cereal que havien collit, llavors disposava d'uns diners. I llavors era quan apareixien els feriants. I per tant, sempre són les importants, són a la tardor i a l'hivern, quan hi ha aquestes fires, i era una manera de que el pagès pogués tindre accés a una sèrie d'articles que durant l'any era impossible per falta de diner metàl·lic, no? Per altra banda, fins als nostres dies s'ha anat perpetuant, Però clar, aquell mateix objectiu ja no hi és, no?
Ara hi ha de tot, sí, en tot moment i fins i tot quan no toque.
També.
I amb Black Friday por ahí.
No, i abans, ara fa poc, per exemple, quan un havia de comprar un tractor ja no esperava, per exemple.
No.
Sí, que a Lleida, per exemple, feien la fira,
sí,
de Sant Miquel, i anaven a comprar el tractor llavors, perquè, per la tradició. Mm-hmm. Avui en dia sí, convé comprar un tractor al febrer o al juliol, es compra, no?
Sí.
Ja els bancs t'allarguen un crèdit.
És més fàcil.
Sí, és més fàcil, no? I llavors aquesta fira que es fa a Sarral en certa manera rememora allò.
Mm-hmm.
Però clar, les fires s'han hagut de reinventar i això és el que hem vist, per exemple, a Montblanc i a Tàrrega i en altres llocs, o Cervera, han passat de ser aquestes fires agràries o ramaderes a passar a ser fires de que t'has d'inventar un motiu, no?, perquè vingui,
sí,
la gent i de més. I actualment
de turisme, quasi,
sí, de turisme interior,
sí,
i
o de cultura, la fira del teatre, bueno, sí,
també. Bueno, aquest ja és més extrem, no? És un bé cultural.
Sí, exacte.
Però el fet que encara es faci és una miqueta, suposo, la remembrança, per no deixar-la morir del tot, no? I
s'ha fet tradició. No recordeu vosaltres la fira aquí a Montblanc? Allà a l'avinguda Manel Ribé, no? Tot de
sí,
cotxes...
A Maties.
No? Sí. Sí, sí, per les fires de Sant Maties. Sí, sí, sí. I es troba a faltar. Després ho van començar a fer així tancat, no? Va ser com gastronòmic i tot això, va canviar tot. Però senyora, sí. Es troba a faltar.
Bueno, o sigui, a més els formats, els temps canvien. Tu,
sí, tot canvia, no es pot...
Sí, és clar, però... És el que diem, no? Ara es poden comprar tractors i cotxes, bueno, amb un mòbil, no? Però era bonic, anàvem a passejar per la fira, no? Veiem la fira i tot això.
Com alguns, per exemple, han fet la fira de l'Avet, no?
Mm-hmm. Ah, sí?
Allà, a Salàs, per exemple, també es venien molts animals, no? Mules, ases i jo què sé, cabres, bens i de més, i també ho han hagut d'anar ajustant.
Claro.
Sí que encara venen una mica a la ramaderia. Potser és l'única que conserva aquell gust antic, no? Perquè a Montblanc, encara a la postguerra, encara es venien mules. Hi havia el Miquelet de les Mules, que era un mercader de mules que molt famós, no? El Miquelet de les Mules, que per cert diu que deia la seva filla, que ara ja és difunta, que conservaven encara tots els llibres de comptabilitat, no?, del Miquelet de les Mules. Vull dir que seria molt interessant veure d'on s'abastia, no?, i d'on portava els animals i de més. Però, bueno, clar, aquelles fires que hi havia a Montblanc, que els ravals, els tombants de la muralla, hi havia seccions, no?, el d'Ubí, Bubí, de Molar, etc., que fins i tot a la plaça, segons jo encara tinc un petit record, perquè jo era molt petit, encara es venien animals de boleteria, no?, els de gallines o vendre ous i de més, i fins i tot el famós torró de Gramunt.
Uh-huh. Ah, sí?
Aquell torró fet amb oblees, no?, de avellanes.
Avellanes,
i,
sí, sí.
De
i sucre.
Dur, no?,
sí.
Fet el tradicional de Gramunt, que per sort encara l'elaboren i amb molt d'èxit, no? Però bueno, era aquell aire de 50 i pico anys que fa que han passat ja.
Sí, sí, sí. I una altra cosa que he après, que no sabia, és que el safrà tota la vida ha sigut molt car, no?
Sí.
Tota
sí,
la vida, per el que has dit.
Home, imagina't que de la flor del safrà, només s'aprofiten tres pistils, que no són ni estams, no? Són tres pistils que s'han de posar a secar, a més, o sigui...
El tractament és elaborat...
Frescos no són, sí.
I no pesa res...
Clar, allò pesa molt poc i per fer un quilo necessites no sé quants centenars o milers de flors
i
les has d'anar a collir en una hora determinada quan estan obertes, molta mà d'obra...
Que li diguin al Cartanyà, no?
Sí,
sí,
el Marquet.
El Joan. Doncs sí, la qüestió és que ja ho tenien com una cosa bona, no?, i preuada, o sigui, perquè, clar, és el que dius tu, no?, allò...
L'esforç que has de fer per treure uns brins...
Sí, que descobrissin que allò podia condimentar també, no? I que, bueno, no sé, m'ha cridat l'atenció, sí.
Ai, és que cada flor només dona això. No sé quantes flors necessites per fer un gram, igual necessites 15 o 20 flors, vull dir que... hi ha molta feina i necessites molta plantació, a més són uns bulbs que només surten un cop a l'any, vull dir que, clar. Però el safrà català tenia una fama a l'època medieval que anava fins a l'altra banda del Mediterrani.
El Joan diu que la segueix tenint.
Sí,
el safrà de Montblanc
l'ha recuperat,
és força apreciat.
Sí, sí, és veritat. I al segle XV la Generalitat, la Diputació del General perseguia les falsificacions, adulteracions i demés, i vull dir, per mantenir aquesta fama del safrà,
que la qualitat,
el marxamo de qualitat, saps, el segell.
Molt bé.
Vull dir que a l'època medieval sabien el que feien i el que... Vull dir que en aquella època a Catalunya ho tenien clar, no? El que era la mercaderia s'havia de mantenir i salvar.
Tinc una història molt curiosa, si em permets. Jo vaig estudiar en el seu moment la història dels contijocs, i pràcticament tots els contijocs provenim de la Conca de Barberà. Però vaig trobar que hi ha una branca de contijocs a la zona de Manresa, n'hi ha força allà. Però tots els que hi ha per allà tenen un mateix origen. I vaig estar buscant la genealogia, i l'origen era un rocafortí, que es deia Anton Contijoc, que se'n va anar a Manresa, d'allà surten tots, però que si mires els llibres parroquials era conegut com Anton Contijoc el safraner. Ah. Vull dir que era un tractant de safrà i era un home que, vull dir que era una professió reconeguda i li donava com per poder viatjar amunt i avall. Vull dir que ja llavors era...
Home, Santa Coloma de Queralt, al segle XIV, a la darreria del XIV, era un centre de comerç de safrà. Era un centre de comerç de safrà importantíssim. I fins i tot hi va haver un cas d'un jueu que havia fet trampa amb la recol·lecció de l'impost, i es va poder veure tots els mercaders que havien estat tractant amb aquest jueu, i per exemple n'hi havia de Manresa, d'Igualada, de Montblanc, de Tàrrega, de Cervera, de Barcelona. O sigui que el mercadeig del safrà era tota la zona central de Catalunya importantíssim, ja dic al segle XIV, i jo crec que fins i tot a la darreria del XIII. No sé, bueno...
No te'n vagis, Jaume, que ara ens explicarà l'Eduard què ha trobat entre els llibres.
La biblioteca de Cal Contijoc.
Doncs sí, a més, llibres molt relacionats amb tot el que hem estat parlant. Avui parlem d'un llibre molt montblanquí, que segur que el Jaume el coneix, que és el Diccionari Biogràfic Històric de Montblanc. És un llibre tot curiós que el vaig descobrir, van escriure dos montblanquins. Un d'ells és en Francesc Badia i Batalla. Francesc Badia i Batalla era un montblanquí que fa uns anys va ser nomenat fill predilecte de Montblanc. Va morir l'any passat, si no recordo malament, amb 97 anys, i un cap claríssim, un home amb un lletre ferit, ell era advocat de professió, però havia fet de tot i havia fet sobretot molta recerca històrica. I en el seu moment, jo vaig estar parlant amb ell, ell va ser professionalment el veguer d'Andorra, el veguer episcopal. Sabeu que en el seu moment, abans de que Andorra tingués Constitució, llavors hi havia els dos veguers que eren, diguem-ne, els representants dels dos prínceps d'Andorra, que eren el president de França per part francesa i el bisbe de la Seu d'Urgell per la part de Catalunya. Doncs ell era, diguem-ne, el veguer, el representant polític per part del bisbe de la Seu, i bueno, va fer molta vida a Andorra, però és que al llarg de tots aquests anys es va dedicar, m'explicava, cada vegada que feia recerca, trobava documents, referències a persones montblanquins que havien tingut una certa rellevància al llarg de la història, i cada vegada que trobava un se l'apuntava en una fitxa i el guardava en una capsa de sabates. Aquesta capsa de sabates va anar creixent amb els anys, i al final va dir, n'he de fer alguna cosa de tot plegat. Llavors es va aliar amb en Josep Maria Grau i Pujol, que és qui dirigeix el Centre d'Estudis de la Conca de Barberà, i van decidir convertir-ho en un llibre. Aquest llibre és el llibre que es diu així, el Diccionari Biogràfic Històric de Montblanc, i ells defineixen, com diu, no una simple relació de personatges il·lustres, simplement intenta reflectir el rostre humà de la història d'una vila noble de Catalunya. Els protagonistes són gent de tota naturalesa i condició. des de persones de les més altes funcions públiques i jurisdiccionals fins a les més modestes i humils. El cert és que avui han anat apareixent noms aquí, s'ha dit Jaume I, Jaume I està en aquell llibre. Ha pregut Arnau de Pons, també està en aquell llibre. L'altre dia que parlàvem de carrers amb noms de persona, o persones amb noms de carrers, també són, que busquem a Palau i Dolcet, i és, que busquem Poblet i Teixidor.
Aquest llibre l'he fet servir molts cops per fer l'efemèride.
Ho sé, de fet...
I et pensaves que avui el faria servir?
No, ni molt menys, no, home, no, que va, que va. Jo sé que tens altres fonts. Però em va cridar l'atenció perquè fa uns setmanes vas fer una efemèride,
sí,
el que el Josep Contijoc i Carol,
sí,
el meu avi,
sí,
va començar a ser alcalde de Montblanc. El que em va cridar l'atenció, perquè és el personatge de la meva última novel·la, és que pràcticament totes les dades que apareixen en aquesta efemèride són incorrectes. I em va cridar l'atenció... No, però per què? Perquè en el seu moment no s'havia fet prou recerca i ells van, tant en Josep Maria com en Francesc, tot i que coneixien la família Contijoc, van arreplegar les dades que en coneixien, però ni tan sols la data de naixement era correcta. El que et vull dir és que no pretén ser un tractat exhaustiu ben precís, sinó un recull de la informació que hi ha. I jo la veritat és que és un llibre que recomano a tothom que vulgui tenir, bueno, un cert coneixement de la història de Montblanc i conèixer gent, conèixer inclús avantpassats. No sé si té relació amb tu, però hi ha un Ramon Felip Huguet.
Ramon
Felip Huguet, que va ser rector de Rojals, que hi és reflectit. Hi ha de tot. I, per exemple, a Carals, n'hi ha, si mires a la Q, només hi ha 17 Carals i 2 Caraltons. T'ho dic perquè...
Però potser... el meu cognom no ve de Montblanc.
No, ni Contijoc, però
som aquí. Ve de Cabra del Camp.
Sí, però segur que com no hi ha massa distància de Cabra del Camp a Montblanc, pot ser que tinguin alguna
també,
relació.
Clar, sí.
També t'ho dic.
Això més aviat el Quim Caral, que està al turisme.
El turisme, ja podria ser.
Trobarà.
Ja podria ser. Doncs, bàsicament, la conclusió és que recomano a tothom que es vulgui aproximar d'una manera lúdica, senzilla, còmoda a la història de Montblanc, o tingui inquietud per saber qui era Guillem de Llordat o qui era Jaume Conesa, perquè va pel carrer, vol saber-ho, ho trobarà en aquest llibre. Llibre que es pot trobar a les llibreries de Montblanc o al mateix museu.
Molt bé.
I a la biblioteca de Cal Contijoc.
I la pregunta?
Avui no hi ha pregunta.
No.
Avui no hi ha pregunta.
No. Ostres,
que... No, perquè avui t'ho he fet una pregunta sobre un personatge del llibre i... No, hauria estat cruel. Sí, estat cruel. És una novel·la amb massa personatges.
Molt bé, molt bé. Doncs fins aquí la biblioteca.
Paraules.
Hola, doncs encetem la secció Paraules. Avui parlarem d'un llibre al qual en aquesta mateixa secció li vam dedicar dos programes el mes passat, el mes d'octubre. Es tracta del llibre El penyic al perxa, del Jordi Crespo. Recordo que vam gaudir molt amb aquest llibre, per això en vam fer dos programes i vam aprendre moltes paraules, no? Moltes...
Palandrengo.
No, aquesta...
Ah, és el Pau, aquesta Palandrengo, és veritat.
No, vam aprendre moltes paraules, moltes les dèiem nosaltres igual, altres no. Recordo genolla, que no l'havíem fet servir, no sabíem què era, però si et diuen... tens un cul com una genolla, t'estan dient cul gros, perquè ho sabeu. I avui no parlarem concretament de les paraules del llibre, sinó que parlarem amb l'autor. No sé si tenim el Jordi al telèfon.
Hola.
Hola, bona tarda, Jordi. Què
bona
tal?
Bona tarda. Bé, gràcies.
Ara parlarem amb tu, però primer em permets que et presenti una mica, així tots et coneixem.
Perfecte.
El Jordi Crespo Saumell neix a l'Espluga de Francolí el 1976. És un espluguí apassionat per les llengües i la filosofia. Quedeu-vos amb això d'apassionat per les llengües, perquè després ho trobarem. El Jordi Crespo és doctor en filosofia, epistemologia i història de la cultura per la Universitat de Cagliari, Itàlia, l'any 2017. Màster en Humanitats, especialitat filosofia, de la Universitat College de Dublín, Irlanda, el 2013. Màster en Filologia Clàssica a la Universitat Complutense de Madrid, el 2012, pel qual va rebre el primer premi de màster en l'àmbit de les ciències socials i humanitats per part del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports al certamen nacional Arquímedes d'introducció a la investigació científica l'any 2012. Té diploma d'estudis avançats en filosofia a la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 2009, màster en Història de les Religions, UAB també l'any 2005, i llicenciatura en Filosofia a la Universitat Autònoma de Barcelona també l'any 2003. És en aquesta època d'estudiant i degut a la seva passió per les lletres que hem dit abans que tenia, que comença a recopilar paraules i expressions del parlar espluguí. Alguna idea crec que ja li rondava pel cap. També és autor de diversos articles en revistes d'abast nacional i internacional. Compta amb experiència docent a tots els nivells educatius. Doncs déu-n'hi-do, Jordi. Déu-n'hi-do. Sí, sí, has estudiat força. I en l'actualitat, quina és la teva ocupació? La docència, potser, entenc.
Sí. Jo ara actualment em dedico a la docència a nivell de secundària, batxillerats i ESOs. Fins fa 3 mesos estava en docència universitària també, però ara de moment em dedico a això.
I a on? A Barcelona? On estàs? No treballes per aquí, no?
Ara mateix estic treballant a Arenys de Mar.
Arenys de Mar.
D'acord. Al Maresme, sí.
Doncs vinga, ja sabem qui ets i ara et preguntarem com i quan sorgeix la idea d'escriure El penyic al perxe? Hi ha algun lloc o alguna persona, alguna cosa que t'hagi fet brillar la idea aquesta d'escriure aquest llibre?
Com a idea apareix quan jo començo a treballar a l'Espluga, al celler de l'Espluga o a les coves Museu de l'Espluga, i a partir d'aquí, diguem-ne, interactuo amb gent procedent d'altres parts del domini lingüístic de Catalunya, no?, de Catalunya, i treballant també al celler de l'Espluga, quan començo a interactuar amb gent, amb espluguins, no?, de generacions, i a partir d'aquí, diguéssim que m'adono de les particularitats que els espluguins tenim quan parlem o a l'hora de dir determinades coses de determinada manera. És a dir, per identificació i per diferenciació, això devia ser cap al 2003 o cap aquí, diguéssim, aproximadament, m'adono d'aquesta genuïtat. I a partir d'aquí, doncs, començo a recollir una sèrie de paraules, de mots, d'expressions, de maneres de dir, que de moment, durant gairebé 20 anys, vaig anar acumulant i deixant, no, diguéssim, d'alguna manera posposant, fins que últimament, de fa un parell d'anys, arran de la pandèmia, vaig considerar que era el moment oportú i adient per fer una passa endavant i definitivament intentar que aquest projecte sortís a la llum.
Jordi, quan dius el celler, vols dir que tu despatxaves allí, que hi havia pagesos que hi anaven a portar el vi, o són olives? No, què recull el celler de l'Espluga?
Jo no he despatxat mai a la botiga del celler. Quan dic quan treballava al celler, bàsicament les campanyes de la Barema, ¿vale? Evidentment, en aquell moment, estic parlant de fa gairebé 20 anys, la Barema es portava al celler de l'Espluga.
Mhm, uh-huh.
I la campanya de la Barema normalment són un parell de mesos, un mes i mig, un parell de mesos bastant intensos, amb els quals tu tractes amb els pagesos que venen amb els tractors, els mires el grau, els ajudes a abocar, i després tot el procés de, diguem-ne, de recepció del most i de tractament del most perquè esdevingui vi.
I el gruix d'aquest llibre prové d'aquesta època? Prové d'aquesta gent?
Bé, a partir d'aquí, diguem-ne, el gruix no, però diguéssim l'incentiu o allò que el va motivar, sí.
Molt bé.
Sí, perquè clar, allí senties per la gent també d'altres generacions, no?, més antigues.
Exacte, exacte.
Els acudits de l'Abdoní, no, Poblet també.
Exacte.
Et van inspirar molt, no?
Sí, com sí, tu sí has... bàsicament a partir d'aquí.
Exacte. Com tu has dit, fa quasi bé 20 anys que has començat amb aquest projecte, ha sigut un llarg camí i laboriós. Els espluguins estan entusiasmats, no?, amb el llibre?
I
o no?
Aquells, bàsicament la gent que m'ha parlat i que m'ha dit que l'ha adquirit i que el té i tal, en principi tothom o la major part consideren que és una bona feina, que és una feina que calia fer o que molta gent em deia que també havia tenia coses semblants però que ningú havia finalment publicat i per tant en general els espluguins estan sentint contents.
I has tingut col·laboradors també, gent del teu tombant que sabien que estaves fent aquest llibre, suposo que t'han ajudat, no sé, recopilant sí. Fotografies...
Exacte, afortunadament he pogut col·laborar o s'han ofert a col·laborar en aquest projecte tot un seguit de gent que, diguéssim, han fet que el producte final fos molt més reeixit. Si em permets, voldria esmentar els noms perquè és exacte, gent que hi ha dedicat bastantes hores desinteressadament en aquest projecte. Per exemple, estic parlant de la Marta Amigó, que és diguéssim, la veu cantant i la cara visible de l'editorial Espluguina la Musca, que al cap i a la fi és la que s'ha dedicat i va prendre aquesta proposta i la va prendre seriosament i la va veure factible i publicable. Després també podria esmentar la Magda Boldó, una filòloga espluguina també, que m'ha ajudat i m'ha assessorat amb les transcripcions fonètiques al costat de l'entrada de cada una de les entrades del llibre, la correcció general i després també l'Òscar Palau, un periodista renomat que ha ajudat i ha col·laborat en la revisió del text general i després també a la família Català que amablement i molt gentilment ens va cedir algunes fotos antigues fetes pel seu avi o pel pare, bàsicament els hereus del fotògraf català, que ens han cedit algunes imatges de carrers i d'indrets de l'Espluga emblemàtics dels anys 30, 20, finals dels 20, dels anys 30 del segle passat.
Doncs sí, molt bé.
Tota aquesta gent hi ha col·laborat i ha fet que al final el resultat final doncs, sigui molt reeixit. Per exemple, ja des de les cobertes, no?, que són
exacte.
Il·lustracions de la Marga Fortuny, una persona que té família espluguina, que ha passat molts estius a l'Espluga i que, diguéssim, amb algunes aquarel·les emulava els paisatges que li suscitaven alguns indrets de l'Espluga o dels voltants de l'Espluga, no?
Sí, aquesta, la portada que tens al Penyic al Perxa són
sí.
Marges, no? Em sembla
exacte.
Que són marges, sí.
Exacte.
Sí, sí.
I finalment també voldria només esmentar la col·laboració de l'Enric Mercader, que va tenir la brillant idea d'incloure-hi un codi QR amb el qual es pot accedir a una base a una mena de podcast en el qual el lector pot sentir algunes paraules, algunes expressions dites a partir d'unes entrevistes que es van dur a terme a l'Espluga FM Ràdio en un programa anomenat El Pedrís ara fa uns 3 o 4 anys.
Sí, sí, t'ho volia comentar, que clar, has tingut col·laboradors i t'han ajudat tant en la forma com en el contingut, perquè també la
sí.
forma de repartir les paraules per categories, ordenades alfabèticament, és que va molt bé, perquè jo, que li he manusejat molt aquest llibre, és molt fàcil de buscar, no? Perquè si és un verb ja vas directament a l'apartat dels verbs, ja no cal que miris tot, no?
Sí.
Està molt bé.
Sí, normalment els reculls lexicogràfics a l'ús o en general el que fan és llistar els termes per àmbits semàntics o per camps semàntics, no? Per exemple, jo què sé, doncs, eines del camp, coses de la casa, coses dels infants, etc, etc, no? Joguines o ocells o plantes o aquest tipus de categories. Però en aquest cas ens vam decantar per fer una recopilació en ordre alfabètic, com bé dius, i per, diguéssim, categories gramaticals, que no són estrictament algunes categories gramaticals, però que en la major part doncs, es poden. Per tant, si algú té algun dubte o creu que o vols una cosa que feia el seu padrí o que li sentia dir a la seva padrina i no sap si és, si amb uns mínims nocions de gramàtica, si el que vols saber és si acutxar, no? Per exemple, hi és, doncs se'n va als verbs i el pot buscar.
Sí, sí, és facilíssim. Hi ha algun motiu o una finalitat concreta que t'hagi dut a escriure aquell llibre? O...
Sí, bueno, d'entrada hi ha aquesta mena de passió, no?, que tu esmentaves a l'inici, sí, per la pròpia parla i, no?, i per, sí, una estima per de cara a la llengua.
Sí.
Però... bàsicament, a mesura que anava elaborant i que tot això anava agafant cos, no?, un s'adona que, diguéssim, els trets dialectals o aquelles marques que fan que un prengui consciència de si mateix com a parlant d'una llengua en particular, en aquest cas el català, vagi o estigui en detriment o en desús o estigui en moltes ocasions i en molts aspectes gairebé destinada a desaparèixer, no? Primer per influència del català estàndard i després degut també a la desaparició de tot un món i de totes les maneres de fer que, diguéssim, tenen els dies comptats.
Sí, hi ha una velocitat espaterrant en el canvi en el món actual amb totes les coses, no? És el que tu dius, clar. Moltes,
exacte,
coses que existien abans els joves no ho saben i coses d'ara, clar, la gent gran no ho saben. Jo et llegiré, a veure...
Sí, és a dir, en molt poc temps la societat i l'espècie humana ha experimentat canvis en els darrers 25 anys o en els darrers 40 anys que han fet que un món que era vigent durant pràcticament centúries estigui desapareixent, desapareguent i col·lapsant i s'introdueixi tota una altra esfera de conceptes, de paraules, de coses que a designar que la gent que té de 60 anys en amunt bàsicament ja els hi queden obsolets o els hi queden ja fora de l'abast, mentre que el seu món ordinari està, diguem-ne, això, en vies d'extinció, no?
Sí. Tu dius aquí al teu llibre, bueno, a la pàgina 6 del teu llibre diu: és per això que si a un espluguí de 80 anys se li pregunta si sap què és un hashtag, molt probablement dirà que no. Però si a un espluguí de 15 se li demana si sap què és un vencill, hi ha també molts números que ens respongui amb una altra pregunta. Un què?
Sí, està perfectament resumeix això que intentava explicar-te.
Sí. Bueno, un vencill jo diria un cordill, està bé?
Sí, sí, però diguem-ne, un vencill és un cordill, però...
De fibra natural, sí.
Però és un vencill.
Sí, sí, no, jo et volia dir que jo he entès la paraula, que he entès vencill, he entès, jo no ho faig servir, però he entès que vol dir, és el mateix que jo dic cordill.
Sí, sí, exacte. Diguem-ne que la forma més extesa per anomenar aquesta sogueta o aquesta corda, sí, que normalment es fa servir per lligar un sac, no?, o qualsevol cosa d'aquesta, sí, és la forma cordill. Però hi ha una altra forma, que és la forma vencill, que és la que està en desús i la que ens preocupa. Hem curat de que almenys hi hagi constància en algun lloc, no?, d'això, perquè d'aquí 25 anys ningú sabrà què és un vencill.
Esclar.
No fan calçotada aquesta gent, perquè les serments es lliguen amb vencills de tota la vida.
Per exemple.
Bé, perquè tu la fas servir, vencills, però jo, per exemple, no. Però l'he escoltat i sabia el que era.
Clar, la qüestió és que tu o molta gent l'ha escoltat, però ja no la fa servir. I com que no la fa servir, la persona, les persones que vindran després de tu ja no te la sentiran, ja no te la sentiran, clar. I per tant acabarà desapareixent. És una llei, diguem-ne, que obeeix a totes les coses vives, com és la llengua, també, no?
Clar. Creus que el parlar espluguí és vàlid per tota la conca o no? O és...
No.
No, no. Vale.
No, menjar, per exemple, que ho feu a mi, jo no ho havia fet servir mai.
Menjar.
De menjar, ho diuen, hi posen una i en lloc d'una e. I...
Sí, definitivament no. La parla, diguem-ne, o els localismes que es poden trobar a l'Espluga són vàlids per l'Espluga. Els localismes que es poden trobar a Solivella són vàlids per Solivella, però no són coextensius a tota la conca.
Vale.
Diguéssim, d'aquí la seva preciositat.
Sí, sí, sí. Tot i que amb alguna paraula potser sí que coincidim, potser amb totes no, perquè algunes sí que he trobat que coincidim, no? O amb Barberà, o...
Per,
no? O...
per mi un dels tresors de la conca com a, diguéssim, topos lingüístic, i d'això hi ha gent que s'han ocupat, per exemple, la Carme Plaza, que una filòloga que està assentada a Barberà, no?, i que durant els anys 90 va fer un estudi exhaustiu sobre la parla
de la conca
parles de la conca, no? Uh-huh. Per mi una de les peculiaritats i dels tresors de la conca de Barberà és que és un territori relativament petit en el qual, si ets nascut allí i més o menys t'has criat allà, ets capaç encara d'identificar la procedència, l'origen d'algú, uh-huh, només o a partir de la manera com parla.
Sí,
no?
Som un lloc, sí, de pas i estem molt influenciats per molts parlars. Sí.
Suposo que això es pot dir d'altres llocs i d'altres llengües, no?
Sí.
Que de manera no es conec. No ho sé, per exemple, si tu te'n vas a Granada, doncs la variant de l'andalús que es parla a la zona de Granada, la gent que no es pot diferenciar si tu ets de Granada capital o ets d'un poble de l'Alpujar, no ho sé, això no ho desconec, no? Però... diguem-ne que si jo et dic digues muralla al plural, tu diràs muralles, segurament si ets de Montblanc, no?
Sí.
Però en canvi no diràs muralles com jo ho faig perquè no sóc de Montblanc, sinó que sóc de l'Espluga. I és molt curiós com en 6 quilòmetres que separen,
sí,
una població de l'altra hi ha, diguem-ne, trets fonètics que permeten diferenciar la gent o les persones depenent d'on venen i d'on són i d'on han nascut, no?
Sí, rebem influències diferents, diguéssim, no? Rebem influències,
sí,
diferents,
sí, sí,
perquè,
sí,
sí, la situació geogràfica també influeix d'alguna manera, no?, en el parlar espluguí, per exemple, o de la resta de pobles de la conca. La situació geogràfica.
La situació geogràfica i influeix també, diguéssim, diguem-ne, la... en un cert moment, en un determinat moment, la composició demogràfica. Perquè se sap, per exemple, que la part alta, la part antiga de l'Espluga, en un moment determinat va ser repoblada amb persones que venien de Blancafort, que venien de Barberà, que venien de zones, de pobles on es parlava xipella, per dir-ho així.
Sí.
No? I, per tant, segons el Covemoll, a principis del segle passat, a la part del Caputx, el Castell, a la zona alta de la part alta de l'Espluga, per dir-ho així, els pagesos, les famílies de pagès, conservaven encara alguns trets d'aquests.
Yeah.
Però s'ha perdut. Per tant, no només l'enclau geogràfic influeix, sinó també la composició demogràfica.
Exacte.
Entre altres molts factors.
Sí, aquí al llibre expliqueu, segons Pere Navarro, diu, el 1999, la zona de transició s'estén de nord a sud per les comarques de l'Alt Urgell, el Solsonès, la Segarra, la Conca de Barberà, el Priorat, el Baix Camp i la Ribera d'Ebre. Així doncs, el parlar de l'Espluga se situa a la frontera dels dos blocs, o sigui, de la Plana de Lleida i del Camp de Tarragona, no?, com si estigués al mig dels dos blocs i rep la influència per les dues bandes.
Exacte, exacte. D'aquí Sí, això tècnicament s'anomena la zona visoglossa, no? I què vol dir? Que la gent de l'Espluga fem, articulem fonèticament alguns sons igual que ho fan, per exemple, a Tarragona, o com ho feu més aviat a Montblanc, mentre que altres sons, i en la mateixa paraula fins i tot, els articulem com els parlants de Lleida o de la variant dialectal del nostre occidental.
Sí.
De manera que jo, per exemple, dic periodista, no? Dic periodista,
sí.
I aquí estic combinant, diguéssim, trets del català oriental i del català occidental.
Sí.
I aquests trets es donen no només a la Conca o en particular a l'Espluga, sinó que es donen, per exemple, al Solsonès. Si tu, si tu sents parlar cantar el Roger Mas, per exemple, que
sí,
és
sí.
d'aquella zona,
sí.
veuràs que s'assembla molt o canta d'una manera que sembla que sigui de l'Espluga, perquè comparteix també aquests trets, diguem-ne, d'un i d'altres grans variants dialectals.
Sí, i parlant del Xipella, és una de les
sí.
característiques principals del parlar de l'Espluga, que ha estat considerat sovint com un parlar Xipella. I hi ha com una història curiosa sobre això, no? Com si fos la meitat del poble, no? Ha estat durant temps, això he llegit aquí al llibre, com la meitat del poble sí que parlava Xipella, l'altra meitat no.
Això cal precisar-ho, perquè actualment...
Com una divisió, no sé.
Sí, no, perquè podria induir a error i a dir coses que no són, però... Actualment l'Espluga ja no xipelleja, per dir-ho així, d'acord? A diferència d'allò que podem sentir, per exemple, en alguns llocs com Solivella o com Barberà o com Blancafort,
sí.
a l'Espluga ja no es donen, i si es donen són de manera absolutament residual.
Sí.
Absolutament residual, per exemple, jo puc dir pressic en lloc de pressec,
sí.
d'acord? Però aquest és un fet... o que es diu en molts altres llocs, no només a l'Espluga, i que no té res a veure, o que té poc a veure amb el Xipella. Però, en canvi, a l'Espluga ningú diu gallinis, mentre que a Solivella sí.
sí.
O sopis, mentre que a Solivella sí.
sí.
Aleshores, això que estaves fent referència, es va donar en l'antigor, és a dir, a principis del segle passat, entre les classes, diguéssim, menestrals o pageses de la part alta de l'Espluga, del que es coneixia o que es coneix com l'Espluga Sobirana.
Sí, aquí diu, de fet, que es va conservar aquesta divisió dialectal fins a mitjans del segle XX, vull dir que ja no és vigent, ja ho explica.
Exacte.
I... Bueno, ja havíem parlat d'això, de la distribució que has fet de les paraules, no?, alfabèticament i segons categories, o sigui, com has muntat el llibre? Tenies decidit des del principi...
Amb moltes hores.
Però com l'estructuraries, no?, o, no sé.
Doncs a mesura que un cop, diguem-ne, vaig fer la proposta a l'editorial La Musca i ells em van dir que sí, que ho veien bé i que... Aleshores, diguéssim, tot aquest procés ha durat un any. Des de sobre això, tot això, diguéssim, es va endegar així seriosament un poquet abans del Nadal, dels últims Nadals. I llavors, a partir d'aquí, a mesura que anàvem... La meva distribució... inicial era també per categories gramaticals, però després hi havia tota una sèrie de frases fetes, circumloquis, adverbis, o construccions adverbials que no sabia ben bé on anar, i llavors a mesura que anàvem corregint, a mesura que anàvem revisant paraules i intentant transcriure-les de la manera el més fidel possible a l'oral, no? Que és,
sí.
aquesta és una de les grans dificultats que hem tingut, o una de les dificultats que hem tingut, va anar apareixent concomitantment la necessitat de dir bé, aquí hauríem de crear una altra categoria per encabir totes aquestes paraules o aquestes expressions, i al final, diguéssim, ha estat en base o a partir de la col·laboració i de les múltiples reunions que hem anat fent les persones que abans t'he esmentat, que al final vam decidir catalogar o sotmetre, no? O totes aquestes paraules a les que actualment es poden veure en el llibre.
Sí, i al final també heu deixat unes pàgines en blanc per Exacte. Les notes del lector, no?
Exacte, perquè, com deia Walter Benjamin, l'obra sempre és quelcom obert i evidentment nosaltres hem intentat fer encabir la major part de paraules possibles, però evidentment el llistat no és exhaustiu, de manera que qualsevol persona que adquireixi o que remeni el llibre, no?, trobarà a faltar una paraula, un verb, una expressió, un mot que li recordarà el seu pare, la seva mare, el seu padrí, la seva padrina, sa padrí. I aleshores el que hem fet, amb molt bon criteri, que va ser una idea de l'Enric Mercader, deixar unes pàgines al final, en blanc, perquè les persones que trobin a faltar alguna expressió, algun mot, algun verb, no?, les escriguin i en un moment donat ens les facin arribar perquè quedi constància, per recollir tota aquesta riquesa que evidentment no hem pogut anar entrevistant els gairebé 4.000, bueno, seria més aviat, no ho sé, si hi ha 400 persones o 500 de més de 60 anys, posem a l'Espluga, no ho sé, doncs les hem pogut entrevistar totes, evidentment, no? Sinó que hem fet a partir d'una selecció d'enregistraments i de la nostra pròpia experiència, etcètera, doncs hem anat recollint paraules, però, repeteixo, aquest llistat o el contingut del llibre no és exhaustiu, sinó que queda obert i perquè la llengua és viva i és de tots, no? No és patrimoni patrimoni de ningú. De manera que això també democratitza una mica tot això, no?
Sí. I per acabar, com a última pregunta,
sí.
Per què el títol?
Sí.
Per què el penyic, el perxe?
El penyic, el perxe...
Ara ja sabem el que vol dir, però primer no sabíem. O sigui, com ens vam quedar igual, no? I buscant... Sí.
Doncs bàsicament, imagina't, el penyic, el perxe, diguéssim, sintetitza en dues paraules la idiosincràsia i el caràcter genuí de la parla de l'Espluga, perquè si bé perxe és una paraula que s'utilitza en algunes zones del Priorat, bàsicament és un localisme que l'Espluga, en lloc de dir golfes, no? Me'n vaig a les golfes, sí. Jo què sé, estan de la roba, perquè he fet una maquinada, per exemple, sí. La gent o els espluguins diem perxa, me'n vaig al perxa, o és dalt al perxa. Normalment és un espai a la part superior de les cases on s'hi recullen i s'hi agombolen coses que no es fan servir, o la gent normalment hi té la màquina de rentar, on s'estén la roba, etcètera, etcètera.
Abans fins i tot hi tenien gallines o conills, no?
Exacte, a casa meva hi teníem, a casa meva, quan jo era petit, al perxe hi havia gallines i conills. O que jo recordi, conills.
Vale.
Gallines ja no les recordo, ja no... però conills sí.
Sí.
Sí, exacte. I el penyic és el que nosaltres, o que en general o en català estàndard es coneix com
una xapa.
És a dir, aquesta peça metàl·lica circular rodona que tanca que tapa les ampolles, doncs això a l'Espluga en diem penyic.
Sí, sí.
O pinyic, a vegades hi ha gent que li diu pinyic,
sí.
Però és això. Llavors, la combinació, el binomi, el penyic al perxa, va ser idea d'en Pere Navarro, que és un dialectòleg renomat de la Universitat Rovira i Virgili. Ell ha estudiat sobretot la parla de la zona del Priorat, si no m'equivoco, i ens va donar, perquè en principi el títol que li volia conferir era diferent, era bastant més rebuscat, però em va donar la brillant idea de buscar un títol que realment reflectís la parla de l'Espluga. Hi ha, diguéssim, 4 o 5 paraules que defineixen, o que només es diuen a l'Espluga, penyic i perxa, en són dues, d'aquestes 4 o 5.
Doncs molt bé, aclarit això.
Sí.
Et felicitem perquè
has
fet un llibre per la llengua, no?
Sí.
Perquè amb els temps que corren encara ara, amb la normalització, o sigui, la llengua és una entitat, és un símbol d'identitat de les persones, és la nostra vida, no? És la nostra cultura i l'hem de conservar, sigui com sigui. Tu has salvat un munt de paraules i més que se n'afegiran en aquesta zona en blanc.
Esperem.
Doncs bueno, agrair-te que ens hagis atès i que ens hagis explicat tot tan bé.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-hi pensat i també us he de dir que sé del cas d'alguns montblanquins que han comprat el llibre i no els hi ha passat res.
És bo de saber.
És bo de saber, sí. I per despedir la secció ho faré amb quatre... Bueno, unes quantes paraules del Penyic al Perxa. I veuràs com és entenedor i com tots ho entenem.
A veure.
Escolta, com aquell qui no gosa i sense fer safareig, no hem sigut romanceros i hem fet cap a bona hora a la fi del programa. Serà molt que no agradi, però vist des d'aquí, realment, fa molta patxoca.
Com qui no vol la cosa, molt bé.
I això, com qui no vol la cosa. Doncs fins aquí l'entrevista i novament gràcies pel llibre i per atendre'ns.
No, ara seriosament moltes gràcies a vosaltres per haver-hi pensat i felicitats pel programa.
Gràcies, Jordi. Doncs gràcies, Jordi.
Fins una altra.
Vagi molt bé.
Que vagi bé. Salut.
Molt bé.
Adéu.
Adéu.
I avui ens acomiadarem amb un poema d'en Sebas. Sebas, si ens vols explicar primer per què el vas fer, aquest poema, on ens vols donar pistes tu mateix?
Sí, vull fer una miqueta de presentació, ja que hem començat el programa parlant de que demà serà el dia en contra de la violència de la dona.
Sí.
He triat aquest poema perquè hi ha un moment, uns versos, que parla de la deessa Artemisa.
Artemisa, sí.
I trobo que és una figura molt feminista, perquè és una dona casta, verge, ella ha decidit ser verge, i aquella persona que intentava, o aquell déu que intentava tenir alguna relació sexual amb ella, ella mateixa actuava perquè com que ella havia triat ser verge, fins i tot els hi podia treure la vida. Perquè ella havia triat ser d'aquella manera i per tant no deixava que ningú la toqués. El poema es titula I qué pequeño soy cuando miro al cielo.
Molt bé.
I diu així. Y qué pequeño soy cuando miro al cielo. Qué miedoso es el destino que lo deja todo escrito sin dejar conocer el libre albedrío. Qué cobarde es el tiempo que vuela y huye a toda prisa y desaparece sin dejar pista. ¡Ay, qué inocentes somos los humanos que creemos en Artemisa, la que hizo del Olimpo paraíso, la que esculpió en la historia el recuerdo y nos dio vida, aquella que desafió el griego Panteón, la que fue hermana del dios Amor, pura, guerrera y virgen, diosa del Olimpo y el honor. Y qué pequeño soy cuando miro al cielo, cuando veo que más allá del limbo no hay más que uno mismo. Pensamos que puede haber destino, pero yo solo veo llanto y ruido. Qué pequeño soy cuando miro al cielo, y qué grande soy cuando miro al suelo.
Doncs bé, ens acomiadem amb aquest poema d'en Sebas i demà és 25 de novembre, que cada dia sigui una commemoració de la no violència. I
així
fins aquí, una pàgina 107.
Gràcies, Sebas.
Gràcies a vosaltres.
Vagi molt bé, adeu. Fins la propera.
No, passem pàgina, doncs, i la setmana que ve.
La literatura a Ràdio Montblanc. Al 107 FM ens aturem a la pàgina 107.